H1. Tots som un. Amb el patrocini de CaixaBank, Kia, Fiat Assegurances i Unió Suïssa Joiers.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Ja serà aquí el Xavi Rocamora i... estimada...
Núria.
La Núria Travessa? m'havia quedat en blanc total. És que ja va dir Esther Romagosa. No, que fareu això d'informar els catalans i catalanes sí. I catalanis absolutíssimament. Però abans, voleu emportar-vos, Xavi Rocamora, als vostres congelats preferits clar. Amb un 40% de descompte o no?
Sí, evidentment.
Escolta, doncs vés de part meva a la sirena perquè estigueu molt atents al que ens expliquen els de la sirena. T'ho dic.
Renunciant al peix pel preu? No tens excusa, perquè el peix de la sirena té preus més competitius i estables que el fresc. A més, com que ve tot genet i sense espines, pagues només pel que consumeixes, sense desaprofitament. I a l'ultracongelar-se en origen, a diferència del fresc, conserva les seves propietats i sabor com el primer dia, sense degradar-se. Tria congelat, tria la sirena.
Bon dia, ara passa un minut de les dues. €1.447 és el mínim que s'ha de cobrar a Barcelona per poder viure i amb dignitat.
Tenim una situació més complicada perquè el pes de l'habitatge sobre el que és aquest salari de referència continua sent molt elevat, gairebé un 46% del que és el pressupost familiar. Seria necessari tenir en compte el que són cost de vida en els diferents territoris.
És Montserrat Ballarín, vicepresidenta de Desenvolupament Social i Econòmic de l'Autoritat Metropolitana de Barcelona, que és qui ha fet els números, els fa cada any des del 2016, i des de llavors el sou mínim per viure a Barcelona ha pujat un 38%.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Gairebé 1.500 euros que calen per viure a Barcelona, pràcticament la meitat són per pagar l'habitatge i un 22% per menjar. En aquest context, la Fundació Arrels avisa que el 70% de les persones que dormen al ras a Barcelona han perdut l'esperança de trobar un sostre, i tot plegat al mateix dia que el BCE avisa que els tipus d'interès continuaran pujant i que, de fet, no tornaran a baixar com a mínim fins al 2025. La Generalitat i el govern espanyol creuen que les últimes informacions al voltant del cas Kitchen han de tenir conseqüències. Avisen que els missatges entre el president de l'Audiència Nacional i l'ex número 2 d'Interior, que ha publicat la SER, demostren la complicitat entre la justícia i el PP per amagar els casos de corrupció. Aquesta tarda tanca portes al Congrés Mundial de Mòbils i l'organització confia que se superaran les seves previsions. Això vol dir que hi hauran passat més de 85.000 persones. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
El Barça visita el Madrid aquesta nit en l'anada de les semifinals de la Copa del Rei amb tres baixes confirmades i el dubte de Christensen.
El central danès va acabar l'entrenament d'ahir amb molèsties al turmell i serà dubte fins a última hora per entrar en l'11, que ja estarà condicionat per les baixes de Lewandowski, Pedri i Dembélé. El clàssic començarà a les 9 i el podreu seguir en directe a RAC1. Tot plegat el dia que els àrbitres es posicionen públicament sobre el cas Negreira. A aquesta hora comença una roda de premsa que d'aquí a uns minuts repassarem. També us donarem detalls del calendari de l'Espai Barça, concretament de les obres del nou Palau Blaugrana. I parlant de bàsquet, el Barça rebrà aquesta nit els Alguiris en partit de l'Eurolliga. Començarà a les 7 i el podreu seguir a RAC+1. I en hoquei patins, aquesta tarda comença la Copa del Rei a Calafell amb els dos primers partits de quarts de final. A un quart de 7, Liceo Caldes, i a 3:15, Noia Voltregà.
Aquesta tarda s'escaparan alguns ruixats, sobretot al nord del país. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia. Sí, se n'esperen sobretot en punts del Pirineu, sectors del Prepirineu, entre les comarques interiors de Girona, nord de Barcelona, voltant del Montseny, amb una cota de neu d'entre 600 i 800 metres, i en canvi a les comarques de Ponent i del Sud serà una tarda més tranquil·la, amb més clarianes i amb temperatures més altes que ahir. En canvi, la resta es mantindrà l'ambient fred i encara amb vent de mestral i també de tramuntana. Demà aquest vent anirà afluixant, sobretot a partir del migdia, i demà s'espera un dia tranquil, amb sol, amb núvols prims i amb temperatures que pugen a tot arreu, però ho faran de manera més acusada entre les comarques de Girona i de Barcelona, on aquesta tarda s'esperen aquests ruixats. I el cap de setmana farà més sol i a poc pugen les temperatures.
Ara són les 2:04.
RAC 1 migdia.
Ara ho dèiem, a Barcelona, per arribar a final de mes ja s'han de cobrar pràcticament 1.500 euros, 1.447 concretament, i això són dades de l'any passat. Són de l'estudi anual que fa l'àrea metropolitana de Barcelona des de fa 7 anys i revelen que el sou necessari per viure dignament a la ciutat ha pujat 102 euros, Marc Segués.
La inflació ha disparat el sou per viure dignament a l'àrea metropolitana. En concret, l'ha fet pujar un 7,5% respecte al 2021, i si el comparem amb les dades de fa 7 anys, ha augmentat gairebé un 40%. L'estudi té en compte augmenta el cost de l'habitatge, del transport, l'educació i el vestit, entre altres despeses. Montse Ballarín és la vicepresidenta de Desenvolupament Social i Econòmic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
De fet, l'objectiu principal és visibilitzar a aquelles persones que poden tenir ingressos, normalment per un treball, però que amb aquests ingressos no arriben a tenir recursos suficients per viure d'una manera digna.
En els últims 5 anys, el cost de vida a Barcelona s'ha encarit un 43%. Aquest 2022 ha pujat 8 punts. L'estudi apunta que el motiu principal és el cost de l'habitatge. A Barcelona, les butxaques que més ho han notat són les dels veïns dels barris de Ciutat Vella, de l'Eixample o de Sants.
En aquest context, els serveis socials acostumen a arribar tard per evitar que persones vulnerables acabin vivint al carrer. Segons una enquesta de la Fundació Arrels, només una de cada 3 persones sense llar a Barcelona va tenir algun tipus d'atenció abans de viure al RAS. En 7 de cada 10 casos, les esperança de viure un habitatge o allotjament pròximament és nul·la. Per això, l'entitat denuncia que l'administració és lenta i que els recursos són del tot insuficients. Barcelona, Maria Costa, bon dia.
Bon dia. Segons l'informe de l'entitat, 4 de cada 10 persones consideren que estan soles i que no tenen ningú amb qui comptar, i 2 de cada 3 admeten que no van arribar a rebre cap mena d'atenció per part dels serveis socials en els 6 mesos abans d'aquesta enquesta. Actualment, segons la Fundació, si una persona que veu al carrer vol accedir a aquests serveis socials, ha d'esperar entre un mes i un mes i mig per accedir a la primera visita. I aquí hi afegeixen que és a partir dels 6 mesos consecutius que el deteriorament d'una persona que viu al carrer comença a ser crític. La cap d'acollida de Reals, Marta Mainou, denuncia que l'atenció arriba tard perquè truca a la porta quan les persones ja viuen al carrer.
No s'està atenent amb l'urgència que precisa. Que estem parlant que en enquesta de vulnerabilitat hi ha un moment crític, que és a partir dels 6 mesos, que aquí la persona inicia un greu deteriorament. Tots aquests mesos d'espera el que fan és portar la persona a una situació crítica i difícilment, serà molt més difícil l'atenció per poder reconduir la situació.
7 de cada 10 persones estan desesperançades a sortir del carrer. El 90% són homes i de mitjana fa 4 anys i 4 mesos que hi viuen.
Gràcies, Maria, en aquest context. També el Banc Central Europeu avisa que els tipus d'interès continuaran pujant i no preveu que tornin a baixar fins al 2025. Ho ha explicat avui la seva presidenta, Christine Lagarde, que també ha avançat que és molt probable que aquest març hi torni a haver un nou augment de 50 punts bàsics. Lagarde també ha deixat la porta oberta a més pujades aquest any, Marc.
La presidenta del Banc Central Europeu calcula que els tipus seguiran en alça fins que no s'aconsegueixi que la inflació baixi del 2%. Ara mateix està al voltant dels 8 punts i mig. Ho ha dit aquest matí en una entrevista a Antena 3.
Lo que me gustaría decir es que los tipos de interés no volverán a donde estaban anteriormente, a donde estaban hace 2, 3, 4 años, porque los tipos de interés eran negativos. El Euribor era negativo en ese momento. La proyección del Banco Central Europeo quiere decir que la inflación volverá a ese 2% en 2025.
Lagarde demana que els bancs tinguin en compte les pujades també a l'hora de remunerar els dipòsits dels clients. L'alça dels tipus té una conseqüència directa a l'Euribor, el principal indicador que marca els preus de les quotes de les hipoteques variables. En 10 mesos ha passat de ser negatiu a superar el 3,5% aquest febrer.
El mercat laboral, mentrestant, es manté estable. L'atur ha caigut lleugerament aquest febrer amb 356 persones menys desocupades. El mes passat es va tancar amb una mica més de 350.000 persones sense feina. És la xifra més baixa d'un febrer dels últims 15 anys. L'ocupació segueix la tendència positiva i creix. Hi ha 25.600 afiliats més que el gener.
Sí, ara mateix a Catalunya hi ha 3.600.000 treballadors, la dada més alta des que va començar a registrar-se el 2004. L'atur cau en totes les províncies, menys a Barcelona, on ha pujat lleugerament. El secretari de Treball, Enric Vinaixa, valora molt positivament les xifres.
Es comença a consolidar totes aquelles iniciatives que fan que el teixit productiu sigui creador d'ocupació. Això és molt important. Si aquestes dades, evidentment, respecte al 2023, com deia, ens permeten ser optimistes, perquè el desplegament de totes aquestes polítiques fan que es vagi consolidant doncs, un teixit productiu que està sent resilient.
Un optimisme que hi és, però no de forma tan evident a les dades espanyoles. A l'estat l'atur ha pujat, però poc. Hi ha 2.600 més persones sense feina que al gener. Ara bé, al febrer es van registrar gairebé 90.000 afiliacions, una dada que fa enfilar la mitjana d'inscrits a la Seguretat Social fins a la xifra més elevada de la història d'un mes de febrer, superant els 20 milions. El ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, aplaudeix les xifres.
Son 90.000 empleos más. Imagínese usted si todos los meses se crearan 90.000 empleos. Sería 1 millón de empleos al año, una barbaridad. Por lo tanto, el dato es extraordinariamente bueno. Yo no recuerdo en la serie histórica un febrero en el que se hayan creado 90.000 empleos.
Des de la Moncloa defensen que la reforma laboral ha generat un canvi estructural al mercat creant més feina i de més qualitat.
Adecco, el teu partner expert en el mercat laboral, t'ofereix aquest espai.
En el complex marc de la nova reforma laboral, encerta-la triant Adecco com a partner de recursos humans per a la teva empresa.
Confia en la nostra experiència per a gestionar el talent, garantint la flexibilitat que necessites.
Encara t'ho estàs pensant? No te la juguis. Encerta-la amb Adecco.
Entra a adeccoreformalaboral.com o truca al 900 649 053.
Encara un altre punt de l'àmbit econòmic, aquest positiu per la butxaca dels conductors. Avui han entrat en vigor nous descomptes en autopistes de la Generalitat. Per exemple, es pot circular de franc per la C32 entre Cubelles i el Vendrell. Concretament, no han de pagar els cotxes que vagin entre els enllaços de Vendrell Oest i Cubelles Accés i les barreres de Cubelles Accés i Calafell Accés. Marc Martínez Amat.
Era una reclamació que feien els veïns de la zona. Amb això s'espera que l'autopista Pau Casals absorbeixi una quarta part dels 22.000 cotxes que passen cada dia per la C31, que travessa pel mig de Calafell, Segur de Calafell, Cunit i Cubelles. També a la C32, des d'avui s'ha ampliat del 40 al 50% el descompte en el tram Castelldefels-Sitges, a la barrera del peatge de Vallcarca. En aquest cas, però, el descompte només s'aplica de dilluns a divendres feiners si es fan trajectes d'anada i tornada en menys de 24 hores. I al Bages s'incrementen les bonificacions a la C16, al peatge de Sant Vicenç de Castellet, pels trajectes que van o tornen de Terrassa. El descompte passa del 70 al 80% a la barrera troncal i del 40 al 60% a la lateral, però només els dies feiners en hora punta, de 7 a 2 quarts d'11 del matí i de 5 a 9 de la tarda. Tant a la C32 com a la C16 cal tenir el viater o una aplicació per pagar peatges perquè es facin els descomptes.
Per cert, que la C58 continuarà tallada tot aquest dijous a Vacarisses, al Vallès Occidental, per culpa de les roques que hi van caure dimarts a la nit. Els tècnics estan reforçant el talús i després arreglaran els desperfectes que han provocat les pedres. Mentre continuï tallada, recordem, el trànsit es desvia cap a la C16, que aquests dies és gratuïta. Ara són les 2:12.
RAC 1.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
Al carrer.
A classe.
A la feina.
Al comerç.
Al mercat.
A les xarxes.
De festa.
A Barcelona, el teu català suma.
Ajuntament de Barcelona.
A Hyundai hem fet 30 anys. I per celebrar-ho amb tu, hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari. Amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Ha arribat la primavera i tens ganes de canvis? Aprofita ara les ofertes de primavera de Smith per renovar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva amb les nostres solucions de mobiliari a mida. Home Schmidt Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Des de la vora, el mar se sent així. Des de dins, així. Com més ens hi acostem, més sentim. Cupra León Híbrid. Amb etiqueta Eco per 260 euros al mes amb MyRenting. Entrada 6.690 euros.
Cupra Ondin Auto. T'esperem a Barberà del Vallès, Sant Cugat, Manresa i a redcupra.es/Ondin Auto.
Xeco Cane Mason al Palau de la Música. El famós violoncel·lista presenta un recital únic a Barcelona. Viu una experiència inoblidable amb aquesta jove estrella de la música admirada pel públic i la crítica. Només el 9 de març. Entrades a la venda a palaumusica.cat.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus.
Et milloren qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts.
Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa, Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
Pilota. Finestra. Com nova. És molt senzill assegurar-se amb el Betia. Simple, clar, el Betia.
Restrena cotxe Autovivo. Escull entre més de 350 vehicles, quilòmetre zero, gerència i seminous, directes de concessionari i amb etiqueta ambiental totalment garantits i que podràs finançar el 100%. Només aquest mes emporta't el cotxe ara i no comencis a pagar-lo fins l'estiu. Dissabtes obrim matí i tarda. Vine a veure'ns a la carretera Santa Creu de Calafell 95 a Sant Boi de Llobregat. Autovivo.es.
RAC 1 migdia.
Un quart de tres, la Generalitat i el govern espanyol denuncien la complicitat entre la justícia i el PP en el cas Kitchen. Ho fan després que la SER hagi destapat alguns missatges de WhatsApp on s'entén que el president de l'Audiència Nacional, José Ramón Navarro, hauria enviat informació confidencial a l'ex número 2 del Ministeri de l'Interior, Francisco Navarro, investigat ara per la justícia. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ho considera un escàndol.
El que sí que mostra és una complicitat, un compadreo absolutament inacceptable que vulnera la divisió de poders. Això ha passat a Catalunya. Govern central i determinades instàncies han estat compartint estratègia per atacar institucions del país. I Catalunya moltes vegades ha estat al banc de proves.
Curiosament, el govern espanyol fa servir aquesta mateixa expressió per definir els tripijocs del PP i la justícia, compadreo. Des de la Moncloa, però, pugen el to i fins i tot demanen la dimissió del president de l'Audiència Nacional. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. El govern espanyol es posa les mans al cap amb els missatges entre Francisco Navarro i José Ramón Navarro. I més, esclar, tenint en compte que el president de l'Audiència Nacional facilitava aquesta informació classificada mentre el PP li renovava el càrrec. És per això, creuen els ministres Félix Bolaños i Ione Belarra, que els populars actualment no volen renovar la cúpula judicial.
Este compadreo entre el Partido Popular y algunos magistrados pone de manifiesto una razón por la cual el Partido Popular no quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial. Lamento mucho desde el Gobierno que el Partido Popular esté arrasando el prestigio de la justicia.
Creo que no hay mayor ataque a la democracia que la corrupción y creo que nunca hubiera sido posible la corrupción del Partido Popular sin su brazo togado, sin ese apoyo.
De fet, demanen a Feijó que parti d'una vegada per totes els corruptes dins el seu partit, també per l'Operació Catalunya, que Bolaños descriu com un cas gravíssim.
Més coses. L'Institut de Rubí, on a principis de febrer s'hi hauria comès una agressió sexual, va expulsar els 5 menors que hi estarien implicats. És el cas que avançava aquest matí al diari El País. Els nois haurien agredit una companya de classe dins del centre. Segons han explicat fonts del Departament d'Educació a RAC1, també se'ls ha enviat a altres instituts perquè la víctima no coincideix amb ells i per garantir l'ordre d'allunyament que ha dictat la Fiscalia de Menors, Laia Colomer.
Hauria passat a principis de febrer. L'alumne de 14 anys va denunciar que 5 companys de classe, 4 de la mateixa edat i un de 17 anys, la van envoltar, la van llançar a terra, la van colpejar i la van vexar. A més, segons El País, alguns testimonis asseguren que l'agressió va passar en una classe mentre hi havia un professor a dins i que no s'hauria donat de res. Els Mossos els van detenir el dia 7 i la Fiscalia de Menors els va deixar en llibertat amb càrrecs. Ho ha explicat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.
El dia 7 van ser detinguts, van ser posats a disposició els menors de la Fiscalia i van estan en llibertat doncs, amb diferents mesures. I, naturalment, des dels grups d'atenció a la víctima doncs, es fa un seguiment de totes les víctimes en aquests casos.
Des del Departament d'Educació no confirmen si hi havia un professor a l'aula i recorden que el cas està judicialitzat. El que sí que expliquen és que el centre va expulsar els nois i que ara estudien en altres instituts. A més, s'ha obert una investigació interna al centre i la Unitat de Suport i Atenció a les Violències està tenint la víctima.
Us ho avança a RAC1. Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge un noi de 16 anys acusat d'una altra agressió sexual a una noia de la mateixa edat a Riudecols, al Baix Camp. Va passar durant la festa de Carnaval, la matinada d'aquest dissabte. La Fiscalia de Menors s'ha fet càrrec del cas. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia, Núria. La víctima va denunciar el cas als Mossos d'Esquadra poques hores després de patir presumptament l'agressió sexual la matinada dissabte-diumenge. A Riudecols, dissabte passat, es va organitzar, com es fa cada any, la festa de Carnaval. Sempre es fa una setmana després per no coincidir amb les festes de les principals ciutats del voltant, com ara Reus o Tarragona. Va ser en aquest entorn festiu de Carnaval al poble, després del Ball al Casal, quan la noia, de només 16 anys, va patir presumptament l'agressió sexual. Diumenge mateix els Mossos van detenir el noi de 16 anys per un delicte d'agressió sexual, segons han confirmat a RAC1 fonts dels Mossos d'Esquadra. Tots dos, víctima i agressor, es coneixen. Per tant, la víctima va poder identificar ràpidament el presumpte agressor i denunciar-lo als Mossos d'Esquadra. La detenció es va produir poques hores després, però en un altre municipi de la mateixa comarca del Baix Camp. La Fiscalia de Menors de Tarragona s'ha fet càrrec d'aquest cas, que ha generat una enorme commoció al poble de Riudecols, on és molt coneguda la família de la víctima. Els Mossos d'Esquadra segueixen, mentrestant, investigant el cas.
Gràcies, Esteve. A tot això, els experts en prevenció de suïcidis demanen limitar l'ús de les xarxes socials entre menors d'edat. Això després que TikTok hagi anunciat que avisarà els menors de 18 anys que facin més d'una hora que hi estan connectats i que els menors de 13 necessitaran el vistiplau dels pares per continuar. El coordinador de la conducta suïcida en adolescents de Sant Joan de Déu, Francisco Villar, creu que la mesura es queda curta. N'ha parlat al món a RAC1.
Que queden curtes. A mi sí que em va bé que m'ensenyin i que em digui TikTok. Sí, bueno, no el tinc, però si el tingués. Escolta, portes 2 hores o 3 hores del teu dia fent això. Llavors, potser jo puc reflexionar. Però amb un nano de 13 anys em queda curt.
Villar aposta per prohibir l'accés dels adolescents a les xarxes socials.
Una prohibició que, segons Francisco Villar, s'hauria d'aplicar a les empreses tecnològiques, tal com es va fer, per exemple, amb el cas del tabac, que no pugui tenir accés als menors d'edat ni a les seves dades. El coordinador de la conducta suïcida de l'Hospital de Sant Joan de Déu ha assegurat que hi ha estudis que relacionen l'ús d'Instagram amb l'anorèxia i el suïcidi.
TikTok i Instagram, concretament, estava relacionat amb suïcidi i amb adolescència. Hi ha estudis que ho certifiquen. Jo, a la meva realitat clínica, et diria que sí que està relacionat amb el suïcidi. Empitjora molt la situació amb joves, eh?
Villar també demana acompanyar proactivament els menors que tenen pensaments suïcides, encara que ells no demanin ajuda. Recordem que les persones que tinguin pensaments suïcides poden demanar ajuda als telèfons 061 i 024.
Parlant de xarxes, polèmica pel vídeo viral d'una infermera de l'Hospital de la Vall d'Hebron en contra del català. La noia, que és de Cádiz, critica que per obtenir una plaça fixa a Catalunya necessita el nivell C1 de català.
Tenemos que tener para sacar unas putas oposiciones que el puto C1 de català.
Doncs bé, les declaracions han aixecat tanta polseguera que fins i tot el Departament de Salut ha obert un expedient a la infermera a la Vall d'Hebron. A més, també investiga el vídeo.
En una piulada a Twitter, el conseller de Salut, Manel Balcells, qualifica les declaracions de la noia d'intolerables i assegura que el sistema sanitari ha de garantir l'atenció en català. També recorda que el departament ofereix formació gratuïta per aprendre català i que comprendre el pacient és clau per la seva seguretat. Com dèiem, també la Vall d'Hebron ho investigarà. Fons de l'hospital expliquen que és intolerable que un vídeo així es faci dins les instal·lacions del centre, en horari laboral, i amb el seu uniforme lamenten que les declaracions no representen l'hospital i que no tenen res a veure amb l'atenció assistencial.
Ara passen 22 minuts de les dues. El Congrés Mundial de Mòbils tancarà portes aquesta tarda i l'organització avança que probablement se superaran les previsions i se sobrepassaran els 85.000 visitants. El seu màxim responsable, John Hoffman, diu que en aquesta edició ha quedat clar que la presencialitat és essencial. Des de Fira Gran Via, a l'Hospitalet del Llobregat, Montse Martí, bon dia.
Bon dia. Eufòrics, entusiasmats, orgullosos, l'organització del Congrés assegura que se senten així l'últim dia de Congrés per com ha anat i ja avança que se superaran les previsions. John Hoffman diu que s'ha demostrat que la clau és fer un Congrés com el d'aquest any, en què s'ha tornat 100% a la presencialitat després de la pandèmia.
We were the first to kind of shut down.
Els primers en tancar abans que el Covid fos fins COVID i tot COVID. COVID. No sabíem què era. Suposadament no estava a Europa encara, però ho estava. I després vam ser els primers a tornar, el 21, amb un esdeveniment molt petit, i després el vam engrandir el 22. I ara, saps què? Crec que podem dir clarament que les persones definitivament necessitem reunir-se en persona per fer fluir la creativitat, per discutir i per debatre en persona.
El Congrés tancarà portes aquesta tarda després de 4 dies d'activitat intensa aquí a Fira Gran Via i també amb la sensació que aquest espai se'ls està quedant petit i més tenint en compte que encara no s'ha arribat al pic de visitants de 2019, que es va arribar als 109.000. Fins l'any 2027 no es preveu que el Mobile pugui comptar amb el nou pavelló que es construirà aquí al costat de Gran Via.
El govern posarà en marxa una prova pilot perquè famílies amb una formació especialitzada acullin infants i adolescents tutelats amb problemes d'adaptació, salut mental i de conducta. L'objectiu és que abans de l'estiu ja comencin les acollides i es començarà per una 16a d'infants. Maria.
Dins de la família hi haurà d'haver com a mínim un professional de l'àmbit social o sanitari que haurà d'acreditar 2 anys d'exercici d'aquesta professió. Són infants i joves d'entre 7 i 18 anys que porten una motxilla social molt carregada i que acaba sent un repte reparar el dany emocional que han patit. L'objectiu és acompanyar-los a través de l'acolliment d'una manera més específica i que, per exemple, un dinar o un berenar es pugui convertir en un fet terapèutic. Ho explica el portaveu de la Federació Internacional de Comunitats Educatives,
Quizás una psicóloga tiene un gabinete privado y le apetece hacer terapia comiendo garbanzos. Es un modelo en el que La intervención terapéutica se hace en lo cotidiano del hogar, comiendo garbanzos, tomando el Colacao. Y esto lo diferencia de otras intervenciones terapéuticas.
Les famílies rebran un suport tècnic per part d'un equip de professionals i una retribució, i hi haurà d'haver un contacte i treball amb la família biològica de l'infant. La prova pilota acabarà a finals de l'any que ve i després s'estudiarà com estendre-ho a més casos si el resultat d'aquest programa és positiu. També es posaran en marxa Madrid, Navarra i el País Basc, i de fet ja fa 17 anys que camina amb èxit a Guipúscoa.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
4 minuts i mig i arribarem a 2:15. El Barça visita aquesta nit al Madrid a l'anada de les semifinals de la Copa. Qui fa, Xavi, amb el dubte de Christensen?
Sí, el central danès té molèsties al turmell i perilla la seva participació en el Clàssic. Per tant, problema afegit a Xavi Hernández, que ja té les baixes segures de Lewandowski, Pedri i Dembélé. El Madrid-Barça començarà a les 9 i el podreu seguir a RAC1 des d'una hora abans. En l'altra semifinal, l'Osasuna agafa avantatge després de la victòria d'ahir 1-0 contra l'Atlètic Club. D'aquí a menys de 7 hores, doncs, començarà l'eliminatòria entre el Barça i el Madrid, a priori amb cert avantatge pels blancs per totes les baixes que acumula el Barça, les que estaven confirmades, més el dubte que comentàvem, el de Christensen, que podria acabar de trastocar els plans de Xavi de cara a aquesta nit. Amb la situació del danès, comencem doncs el repàs de l'última hora d'uns i altres. Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Laia Coll, bon dia. Encara la tenim, ara la buscarem. En qualsevol cas, començo amb tu, Marta, i aquest dubte que tenim amb Christensen. Què en sabem?
Doncs això, que el Barça està pendent des d'ahir de l'evolució de Christensen. No va poder completar l'entrenament per un cop al turmell esquerre, i tot i que és a la convocatòria, Xavi decidirà aquesta tarda, segons com se senti el danès, si el central és titular o no. És només un cop, no és greu, i sobretot el que han estat al vestidor és molt cautelosos amb Christensen. Per tant, aquesta tarda, i com vagi evolucionant, doncs serà clau per veure si pot ser titular o no. Per tant, amb aquest dubte fins a l'últim moment, el Barça ha viatjat a Madrid sense Pedri, Dembélé ni Lewandowski, amb la novetat d'un recuperat Ansu Fati que apunta a suplent, i la primera convocatòria aquesta temporada de l'extrem del filial Estanis Pedrola, que ja va debutar la temporada passada a la Lliga a Mallorca. També es manté a l'expedició el davanter del juvenil Ángel Alarcón.
Doncs és l'última hora del Barça, de seguida també buscarem la del Madrid, però ja que hi som, Marta, Xavi el que busca amb aquest partit d'aquesta nit, a partir de les 9, és deixar enrere les males sensacions per les dues últimes derrotes.
Sí, passi el que passi al Clàssic del Bernabéu, encara quedarà la tornada al Camp Nou el 5 d'abril, però tot i que no sigui un duel definitiu, tindrà el simbolisme del relat que sempre tenen els clàssics. Un triomf amb les baixes que té el Barça seria una gran injecció de moral per als de Xavi, que sobretot vol que el seu equip reaccioni i canviï el xip.
Crec que hem de fer un, com se sol dir, no? Borrón y cuenta nueva. És una altra competició, no té res a veure amb les que hem viscut en aquests dos últims partits, i bé, en aquesta competició estem molt bé, estem molt bé, hem competit bé, hem guanyat una Real Societat a casa, estem a una semifinal, bé, és una oportunitat per nosaltres de guanyar un títol, no? Llavors hem de donar el 100%, independentment de les baixes, no? Crec que hem de canviar el xip.
Ja el sentíem ahir, considera el Madrid favorit i creu que el més important serà ser fidels al seu model de joc per intentar guanyar els blancs. L'entrenador té clar com s'ha d'afrontar aquest primer assalt.
Sabem que és un rival molt dur, que en molts moments no et dominen, però tenen aquestes transicions, tenen aquests moments del partit, que ara se sol dir minifases, no?, del partit, doncs, que et dominen i que amb una transició, amb dos o tres tocs, se't planten a la porteria. Són dos partits, és una eliminatòria de Copa, semifinals, estem molt contents d'estar en aquesta situació. Jo crec que s'acabarà decidint tot el Camp Nou, com ja ens va passar una mica l'eliminatòria d'Europa League, no?
Un dels jugadors cridats a endur-se els focus és Ferran Torres, que tot apunta que tindrà un rol molt rellevant a l'11 de Xavi per la baixa de Lewandowski. El valencià suma 5 gols i ha donat una assistència havent participat en 30 partits aquesta temporada, però sent titular només en 11. Aquest curs només ha enllaçat 3 aparicions a l'11 inicial. Ferran Torres, però, té un punt de talismà perquè ja li ha marcat 2 gols al Madrid al Bernabéu vestint de blaugrana, el 0-4 de l'any passat, i a l'octubre, quan van caure derrotats 3-1, ell va fer l'únic gol del Barça.
A veure, Marta, possible 11.
Remarcant, això sí, el dubte de Christensen, de moment imaginem un 11 amb Ter Stegen a la porteria, Araujo, Koundé Christensen amb aquest asterisc, a la defensa, Busquets de mig centre, De Jong i Sergi Roberto d'interiors, i al davant Rafinha, Ferran Torres i Gavi.
Perfecte, Marta, moltíssimes gràcies.
Fins ara.
Això pel que fa al Barça, anem al conjunt blanc. Última hora del Madrid, Laia Coll, ara sí, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs Ancelotti té les baixes per avui d'Àlava i Mendy en defensa, però recupera Rodrigo després que el brasilià es perdés el derbi del cap de setmana per problemes musculars. Ancelotti ha completat la convocatòria amb el davanter del filial Álvaro, que va ser l'autor del gol de l'empat contra l'Atlètic de Madrid.
Dèiem, Laia, que el Barça busca canviar la dinàmica de derrotes de la setmana passada, mentre que el Madrid el que veu en el Clàssic és una oportunitat de millorar la imatge de la final de la Supercopa.
Sí, de fet la final de la Supercopa de Riad és un partit que tenen molt present al Bernabéu, i l'entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha admès en la prèvia del Clàssic d'aquesta nit que no van estar a l'alçada a la final de la Supercopa, però diu que avui no repetiran els mateixos errors.
Es verdad que el partido con la Supercopa nos ha faltado compromiso, nos ha faltado contundencia, hemos hecho errores individuales. Es claro que repetir este tipo de errores nos va a afectar, y yo creo que no se va a repetir. No se va a repetir porque, como he dicho, es un partido muy, muy importante, muy cerca de ganar. Estamos muy cerca de ganar una competición que es importante para nosotros. Por cierto, vamos a competir. Mañana no es el partido decisivo, pero mañana podemos tomar ventaja.
El Madrid també veu el partit d'avui com una oportunitat per noquejar el Barça després de l'eliminació a l'Europa League i la derrota al Almeria dels Blaugrana, i així també poder tenir més opcions a la Lliga. Seria un reforç moral. Ancelotti ha assegurat també en la prèvia que tenia dubtes en l'11, per exemple, al mig del camp. Diu que partits com els d'avui requereixen moltes coses i s'ha de buscar l'equilibri.
Tenemos que tener en cuenta que son partidos que donde necesitas muchas cosas, la energía, la personalidad, manejar el balón. Puede ser que por la energía Kroos no sea el 11 titular, no puede ser por la personalidad, el coraje que necesitan, la experiencia que necesitan, el conocimiento que necesitan este tipo de partido. Puede ser que Kroos tiene más ventaja que otros, entonces tengo que evaluar un poco todo esto.
El Madrid va perdre la final de la Supercopa contra el Barça, però va guanyar el Clàssic de Lliga al Bernabéu, que es va disputar el mes d'octubre. Això sí, el Madrid no ha sigut capaç de guanyar en cap dels últims 5 enfrontaments de Copa contra el Barça al seu estadi, al Bernabéu.
Possible 11 d'Ancelotti, Laia.
Courtois a la porteria, defensa Carvajal, Militao, Rüdiger i Nacho, mig del camp amb Tchouaméni, Modric i Kroos, i al davant Valverde, Benzema i Vinícius. Avui xiularà Munuera Montero, serà el seu segon clàssic després del duel de semifinals de la Supercopa de la temporada passada a Riad, amb victòria blanca 2-3 a la pròrroga. I recordem que a la Copa tampoc hi ha valor doble de gols fora de casa, és a dir, el mateix reglament que en les competicions internacionals, i que tots els jugadors passen nets de targetes. Avui al VAR hi haurà González.
El clàssic que sembla que arriba en millor moment pel Madrid que no pas pel Barça, per les lesions, perquè els blancs juguen a casa, també per aquestes dues derrotes consecutives que comentàvem del Barça. Ara bé, n'hi ha per tant, agafant-nos el que deia Xavi, fins a quin punt és favorit el Madrid? Aquesta és l'opinió del Marc Guillén, analista del Barça jugar a RAC1.
El Madrid és favorit? Sí, clarament. Golejarà el Barça? Sincerament no ho crec. És cert que el Barça té un repte majúscul, que és reaccionar una setmana complicada a Camp Barça i a sobre refer-se d'aquestes baixes més que sensibles, però a través de la pressió, que ha estat el gran punt fort d'aquest Barça de Xavi, a través de la pressió, de la intensitat, del nivell defensiu, el Barça pot mantenir perfectament a ratlla el Real Madrid. Això sí, el Barça haurà de trobar un punt d'atreviment, de proposar. El Barça segurament jugant molt per dins, jugant amb els quatre migcampistes potser, jugant per dins, però sobretot sense perdre pilotes, ha de mantenir el partit, el control del partit, i buscar la superioritat per les bandes. Defensivament, Araujo com a lateral ha funcionat contra Vinícius i no m'imagino una altra cosa. El dubte és qui jugarà d'extrema esquerra, com s'atacarà aquest extrem esquerra del Barça contra Carvajal, el punt dèbil del Real Madrid. Si no fos perquè Ansu està un punt tou físicament i perquè surt de lesió, jo apostaria sincerament pels tres davanters. Si no és amb els tres davanters, que suposo que no serà, alguna novetat m'imagino de Xavi Hernández, ni que sigui per creure en alguna cosa, per proposar algun matís diferent. Valde i Alba com a doble lateral a l'esquerra seria una opció, fixar més, per tant, algun extrem, ni que fos Valde, i si no, doncs anar amb els quatre migcampistes i potser Gavi de fals nou, per què no? Jo crec que té el perfil, ha jugat alguns minuts, té el caràcter de Gavi posar-lo de fals nou, que fos la novetat, amb Ferran pel costat esquerre i Rafinha pel costat dret. No ho sé, però alguna idea, algun pla, jo crec que alguna cosa proposarà Xavi Hernández, perquè sí, s'ha de defensar, s'ha apretat les dents, però també s'ha d'atacar al Bernabéu.
És l'opinió del Marc Guillén. Afegim dues més del que pot passar aquesta nit al Bernabéu. Parlen dos exentrenadors del Barça i del Madrid, Carles Reixac i Ángel Capa, ajudants de Cruyff i Valdano, respectivament, en els 5-0 de Lliga dels anys 94 i 95. Ahir van passar pel Tu diràs, tant Reixac com Capa, i el Roger Saperes n'ha fet aquest recull del que van dir.
Charlie, Ángel, quin clàssic espereu avui?
Creo que el pronóstico no puede ser muy alentador. Yo por la duda tengo una película preparada por si la cosa viene mal.
Vale. Yo creo que será muy abierto, ¿no? Y que puede pasar cualquier cosa. Ninguno de los está muy convencido de sus posibilidades.
¿Com veieu el Barça després de Manchester y Almería?
Ahora tenemos un equipo más físico, más peleón, y por eso quizá cuando viene la bajada del equipo, pues viene más fuerte, porque quizá si el jugador físicamente no está al 100%, pues acusa más el esfuerzo.
Pero lo vi el Barça en el último partido, algo que me llamó la atención, la cantidad de centros que tiraba. Y eso significa la impotencia de un equipo de generar una situación de gol. Los jugadores de la Almería salieron con chichones de rechazar.
Ángel, ¿Dembélé o Vinicius?
Me gusta más Dembélé, me gusta más que Vinicius.
Mejoró con Xavi, sí.
Tiene te gambetea con izquierda, con derecha. Yo creo que ahora juega más por inspiración que por conocimiento del juego, ¿no?
Charlie, ¿qué dius tú de aquests dos?
No puedes meter siempre lo mismo, porque al final te cogen el truquillo.
¿Y el tema Negreira?
Es que no entiendo, un árbitro solo puedes decirle, oye, o me pitas un penalti a favor o no me lo pitas, pero de asesorarme en qué.
Ángel, tú que eras en Valdano a las ligas de Tenerife, ¿allò van ser els árbitres també?
No, que no, por favor, eso me... Además, nosotros ese año lo eliminamos de la Copa del Rey también al Madrid.
Doncs opinions diverses sobre aquest clàssic d'aquesta nit. Per cert, ara parlarem d'àrbitres, que tenim en dansa la roda de premsa del Comitè Tècnic d'Àrbitres sobre Negreira, però abans una última hora que hem d'explicar amb la Marta Ramon. Per tant, tornem cap a Madrid i aquesta última hora, Marta, té a veure amb Christensen. Què ha passat?
Sí, tenim novetats i és que podem confirmar a RAC1 aquesta hora que Christensen continua molt tocat del cop al turmell esquerre que es va fer ahir durant l'entrenament i, per tant, a hores d'ara ja podem explicar a RAC1 que no podrà jugar de titular el danès. Per tant, el dubte ja s'ha esvaït. El danès no podrà ser titular aquest vespre al Bernabéu i, per tant, doncs, Xavi haurà de trobar-li un substitut a l'11. Aquesta és l'última hora que us podem oferir des d'aquí, des de Madrid.
Aposta, entenc que és molt d'hora, però l'aposta que fas per suplir aquesta baixa?
O bé Marcos Alonso o bé Eric García. Jo m'inclinaria per pensar més en Marcos Alonso, però la veritat és que és aviat per saber més o menys per on aniran els trets. Però sí, m'inclino a pensar que potser Marcos Alonso té un punt d'avantatge.
Doncs definitivament la suem com a una altra baixa, aquesta de Christensen. Ja en són quatre els jugadors blaugranes que avui no podran sortir d'inici per enfrontar-se al Madrid, aquest que comentàvem. Christensen, a més de Lewandowski, Dembélé i Pedri. Marta, moltes gràcies.
Fins ara.
I el que deia, no deixem Madrid perquè allà s'està fent ara mateix la roda de premsa del Comitè Tècnic d'Àrbitres per valorar el cas Negreira. Trenquen d'alguna manera el seu silenci. Roger Saperes, bon dia.
Bon dia, Xavi. Així és, una compareixença a la Ciutat Esportiva de la Roza, Ciutat Esportiva de la Federació Espanyola, que ha començat amb retard respecte a l'horari previst, que era a les 2:00 PM, i participen Andreu Camps, secretari general d'aquesta Federació Espanyola, i també Medina Cantalejo, el president del Comitè Tècnic d'Àrbitres. De moment, el que han explicat, ho ha fet Andreu Camps, investigació en marxa per part del Departament d'Integritat de la Federació Espanyola de Futbol, que ha demanat documentació tant al Comitè Tècnic d'Àrbitres com també al Barça, i estan elaborant un informe amb informació de moment reservada. Si no hi ha querella, explicat també Andreu Camps, de moment és perquè la informació de què disposen no ho permet. Compte, però, Xavi, amb el que ha dit sobre l'elaboració d'aquest informe i la col·laboració de l'estament arbitral.
Se me ha informado que un árbitro no ha contribuido a la investigación interna, pese a que se le ha requerido por escrito para que facilitara toda la información solicitada. Nada aportó ni contestó dentro de los dos plazos que se le concedieron. Desafortunadamente, no remitió la información solicitada.
No ha explicat quin és aquest col·legiat que no ha volgut col·laborar en aquesta investigació, del que ha dit també que les factures de Negreira i el seu fill amb la Federació Espanyola es corresponen amb feines fetes, fruit d'aquesta investigació. En tot cas, com et dic, en marxa aquesta compareixença amb Andreu Camps, secretari general de la Federació Espanyola, i Medina Cantalejo, el president del Comitè Tècnic d'Àrbitres.
Pendents, doncs, d'aquesta compareixença. Per cert, ara explicarem altres qüestions també extraesportives, tot i que la que ara farem referència va una mica a cavall, perquè, de fet, té a veure amb el que s'ha negociat aquests dies o el que s'està preparant aquests dies a les oficines, però té a veure, dèiem, la part esportiva i la pretemporada que farà el Barça. Laia, ets per aquí encara, oi que sí?
Sí.
Tenim dades a aportar, oi, sobre aquesta pretemporada que ve?
Sí, ahir al Tu diràs us vam explicar alguns detalls més de la gira que el Barça està preparant per aquest estiu als Estats Units. La previsió és que la gira sigui la segona quinzena de juliol i disputar tres amistosos contra el Manchester United, el botxí als setzents de l'Europa League, i que aquest partit sigui a Nova York el partit del 20 de juliol. Després un segon partit contra el Chelsea a Los Angeles el 26 o 27 de juliol i tancar la pretemporada, la gira, amb un nou clàssic a Dallas, a l'AT&T Stadium, que és l'increïble estadi dels Dallas Cowboys de la NFL amb capacitat per 80.000 espectadors. Aquesta, insistim, és la previsió, però encara s'hi està treballant perquè s'ha de veure fins a on arriben els respectius equips en les competicions europees i s'hi quadren totes les dates. El que es pot donar per fet és que el Barça torna als Estats Units per segon any consecutiu, un mercat que ofereix unes molt bones prestacions econòmiques. També que es disputarà un nou clàssic perquè els beneficis que van obtenir tant Barça com Madrid en els dos anteriors que s'han disputat en pretemporada, és a dir, a Miami el 2017 i l'estiu passat a Las Vegas, han suposat una font d'ingressos molt important per als dos clubs que cap dels dos, ni Barça ni Madrid, vol deixar perdre.
Perfecte, Laia, moltíssimes gràcies.
Gràcies, bon dia.
I ara sí, en clau purament institucional, SAPE, a RAC1 podem explicar que el Barça treballa per tenir enllestit el nou Palau Blaugrana abans que acabi l'actual mandat.
Així és, aquesta és la informació que tenim a RAC1. La voluntat del club és que el bàsquet hi pugui jugar en aquest nou Palau la darrera temporada de l'actual mandat, és a dir, la 25-26. El Barça ja ha decidit que la fórmula de finançament del nou Palau sigui que una empresa assumeixi el cost de l'obra a canvi d'explotar comercialment el recinte i que el Barça obtingui una petita part dels beneficis, per tant, al marge del que es treballa amb Goldman Sachs i JP Morgan per l'Spotify Camp Nou. A hores d'ara hi ha dues empreses americanes que són les finalistes per assumir el projecte. Totes dues estan negociant i pendent de la decisió final del club. Si tot va al ritme desitjat, les obres podrien començar aquest estiu i enllestir-les, com dèiem, el 2025. Aquest, insistim, és el desig de la directiva a l'espera que els timings amb les negociacions ho permetin. Un nou palau on hi jugaria el bàsquet amb capacitat per 15.000 espectadors i 5.000 més a la pista en els esdeveniments, mentre que la resta de seccions jugarien al palauet que s'ha de construir al costat.
I un punt d'última hora sobre el juvenil, perquè el fill de Ronaldinho ha signat avui com a nou jugador del Barça.
João Mendes de Assis Moreira, és d'avui jugador del juvenil, el fill de Roni, de 18 anys, és davanter i esquerrà. Avui ha signat el contracte que el vincula al club, acompanyat del directiu responsable del futbol formatiu, Joan Soler, i el màxim responsable del futbol base, José Ramón Alexanco, tot plegat després que el juvenil hagi quedat eliminat de la Youth League després de perdre ahir contra l'AZ Alkmaar per 0-2.
Tornant a la Copa del Rei, ahir es va disputar l'anada de la primera semifinal i l'Osasuna agafa avantatge. Els navarresos van guanyar 1-0 l'Atlètic Club de Bilbao amb gol d'Abde, per tant, bon resultat de l'Osasuna de cara a la tornada, que jugarà el 4 d'abril a Sant Mamés, i l'equip de Iago Barrasate buscarà classificar-se per la segona final de... Perdoneu, ara sí, ja anava avisant, per la segona final de Copa d'Ea de la seva història. Per cert, arribats a aquest cas, i si la final fos un Barça-Osasuna, Abde, cedit per l'equip blaugrana, no la podria jugar per la clàusula de la por, llevat que l'equip navarrès pagués la quantitat estipulada per contracte. Centrem-nos ara en la Lliga i atenció al que explicarem, perquè el Cádiz ha recorregut davant el TAT un error del VAR i demana aturar el campionat fins que hi hagi resolució. Els andalusos han reclamat l'errada del VAR en el partit del 16 de gener contra l'Elx. Aleshores, el Cádiz guanyava per 1-0 fins que els alacantins van empatar al minut 81 amb un gol en fora de joc que el VAR va acabar donant per bo. El president del Cádiz, Manuel Vizcaíno, va explicar al Tu Diràs per què demanen aturar la Lliga.
Suena tremendo, pero si ahora se juegan esos 10 minutos, pues hay una serie de consecuencias de lo que pase ahí que pues influirían o podrían influir si no se jugaran. El estar dos puntos por encima del descenso, o estar uno, o estar cuatro, pues supone un cambio absoluto desde el punto de vista moral y psicológico.
Vizcaíno va explicar que el TAT pot trigar fins a 3 mesos a resoldre, però que confia ho farà molt abans. I parlant d'aquesta lliga, demà, recordeu, comença la jornada, una jornada que s'iniciarà amb el partit Reial Societat Cádiz, i pel que fa als catalans, no juguen fins dissabte. El primer d'ells serà el Girona. Això ha provocat, el partit és a les dues, i això ha provocat que avui ja sentíssim la veu del seu tècnic, Mitchell, parlant d'aquest partit i de les aspiracions d'arribar a posicions europees. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, sí, exacte. Dissabte a les dues del migdia, davant el Getafe, un rival directe a la lluita per la permanència, si aquest continua sent, com dius, l'objectiu del Girona, malgrat estar més a prop d'Europa. Places que té ara mateix a 4 punts, que no pas del descens actualment amb 7 punts per sobre. Aquest migdia n'ha parlat el tècnic amb vistes a aquest duel contra el Getafe, dient, però, que encara s'ha de ser prudents. De cara a aquest maig, els gironins recuperaran Toni Villa, però mantindran les baixes de Ian Couto, Ángel Herrera i Callens, tot i que el central peruà, ha dit Mitchell, podria reaparèixer la pròxima jornada a casa contra l'Atlètic de Madrid.
Això pel que fa al Girona, insistim, dissabte a les dues aquest partit, i diumenge torna de l'Espanyol, que visita el Valladolid en la primera de les dues sortides importants. Jaume Montero, bon dia.
Bon dia, l'Espanyol té ara aquestes dues visites consecutives, Valladolid diumenge i la setmana següent al Santiago Bernabéu. L'equip és el 8è millor visitant de la Lliga Espanyola. El porter Fernando Pacheco creu que l'equip, més enllà de sumar la tercera victòria consecutiva, demana no perdre la perspectiva.
Creo que el equipo está yendo cada vez a más. Tenemos que tener paciencia porque al final con los fichajes nuevos y la adaptación siempre suele llevar su tiempo. Pero bueno, creo que el equipo, como digo, está yendo a más, cada vez nos conocemos mejor. Estas dos últimas victorias también te dan esa tranquilidad para saber la línea en la que tenemos que seguir y bueno, partido a partido.
Fernando Pacheco també creu que deixar la porteria zero serà essencial.
Desde mi punto de vista, yo creo que es primordial que equipos como nosotros encajemos pocos goles. Creo que tenemos también un potencial ofensivo muy importante y si somos capaces de encajar poquito, incluso dejar la portería cero en muchos partidos, vamos a estar.
Pacheco fa dos partits que és titular. Sembla que de moment ha deixat Álvaro Fernández a la banqueta.
I, Gemma, en futbol internacional, un equip de la quarta divisió s'ha plantat als quarts de final de l'FA Cup.
Es tracta del Grimsby, que jugarà contra el Brighton. L'equip de la quarta divisió va deixar fora i el Southampton amb una victòria per 1-2 i que celebraven així. La resta de quarts de final seran Manchester City-Burnley, Manchester United-Fulham i Sheffield United-Blackburn. A la Premier, l'Arsenal ha eixamplat distàncies i és més líder. Ahir va guanyar 4-0 l'Everton i ara ja amb els mateixos partits avantatge al City amb 5 punts. Falten 13 jornades. Encara a Anglaterra tenim els quarts de final, com dèiem, aquests quarts de final de l'FA Cup definides, i el tercer màxim golejador de la Premier s'ha declarat culpable, atenció, de més 200 càrrecs d'apostes. És el davanter del Brentford, Ivan Toni, que aquesta temporada porta 14 gols. S'enfronta a 6 mesos d'inhabilitació per participar en fins a 262 apostes. Ell mateix ha reconegut els fets. I a l'Argentina, Boca Juniors ha guanyat aquesta matinada la Supercopa després de derrotar per 3-0 el Patronat de Paraná amb un triplet de Darío Benedetto.
I un últim apunt de futbol, Bassas.
Sí, perquè Canadà ja té nova presidenta de la seva federació de futbol. Es tracta de l'atleta canadenca Charmaine Crux, qui va guanyar la medalla de plata a Los Angeles 84. Crux substitueix en el càrrec Nick Bontis, que ahir ja explicàvem que va dimitir per l'escàndol de la desigualtat de gènere entre les seleccions masculina i femenina.
This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship.
I obrim plana a Poliesportiva parlant de bàsquet. Els seguidors del Barça han d'estar molt atents avui perquè l'equip trenca el seu horari habitual de partits d'Eurolliga per la disputa del clàssic de futbol i a les 7 de la tarda rep el Žalgiris de Kaunas al Palau Blaugrana a l'inici de la recta final de la Lliga regular. Marc Mundet, bon dia.
Hola, bon dia. Falten 9 jornades per acabar i el Barça ho té bastant bé per assegurar el factor camp als quarts de final. Té dues victòries de marge i l'Avera és guanyat sobre l'equip que marca el tall del cinquè classificat. El Mònaco, ara ve el calendari, fa pujada. A l'equip li queden 4 partits a casa i 5 sortides a pistes molt difícils, com les d'Olympiacos, les de Fenerbahçe, les de Partizan. El rival d'avui, els Žalgiris, està en plena lluita per ser el playoff. Ara mateix hi ha 8 equips lluitant per les 3 últimes posicions. Y tú, Xaros, que eso se está notando.
Hemos intentado decir a los chicos que este es un equipo que siempre encuentra el camino. No, yo creo que ha tenido muchas dificultades y siempre encuentra el camino para ganar partidos.
Serà, per cert, el retorn d'un ex Roland Smith a Barcelona. Un matí, Xavi, en el que hem estat pendents de l'estat de salut de Maria Pérez Araujo, la capitana de l'Uni Girona, lesionada ahir a Salamanca en l'eliminació de l'equip a l'Eurolliga. Està tornant ara mateix cap a Girona i fins demà no li faran proves mèdiques per conèixer l'abast exacte de la lesió. Ahir, de fet, es va posar punt i final a la participació europea catalana a Europa amb l'eliminació també del Cadí la Seu als quarts de final de l'Eurocup. Derrota molt honrosa, 75-65, a la pista del Galatasaray. D'aquest matí també és el destí de Leandro Bolmaro. Com vam apuntar, ahir el tu diràs, finalment Tenerife. I d'aquesta matinada ha reaparegut Kevin Durant 2 mesos després, amb l'estrena en Phoenix, 23 punts en la victòria còmoda sobre Nova Orleans, amb uns Suns que arrenquen aquesta nova etapa quarts a la Conferència Oest, i on 6 segons al final de la regular season ha de ser el seu objectiu.
Això en bàsquet i en hoquei patins. Avui comença la Copa del Rei a Calafell amb la participació de 7 equips catalans i el Barça com a principal favorit per endur-se el títol. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, què tal? Bon dia, alcaldes. Obrirà foc el Joan Hurtoll a 1:15 de la tarda contra el Liceu de Galícia, l'únic dels 8 equips participants que no és català, i qui guanyi s'enfrontarà a les semifinals al vencedor del Noia Voltregà, que juguen tot seguit a 8:45. I a l'altra banda del quadre, segurament la més complicada, demà es completen els quarts de final amb un Barça Igualada a les 6 de la tarda i un Calafell-Reus a 8:45. El Barça ve de golejar 6-1 al Liceo, és el vigent campió de la Copa i és qui té més números d'endur-se del títol si es compleixen els pronòstics. No es perd una final des del 2013 i arriba com a líder de l'Hockey Lliga amb 13 punts de marge sobre els anfitrions, el Calafell. El desenllaç de la Copa aquest cap de setmana al Superesports de RAC1.
I en tenis, dia important per la ciutat de Barcelona. Aquest migdia s'ha presentat l'edició número 70 del Barcelona Open Bank Sabadell. Trofeu Comte de Godó, Basses. Avui l'ha estat seguint.
Sí, des del Pati d'Armes del Castell de Montjuïc, lloc escollit en aquesta ocasió per dur a terme aquesta presentació institucional del Godó de tenis. I han pres part l'alcaldessa de Barcelona, de Colau, el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, el president del Reial Club de Tenis Barcelona, Jordi Cambra, i també ha comptat amb l'assistència de Javier Godó, Comte de Godó. Tampoc hi ha faltat el director David Ferrer, que ha avançat alguns dels noms que ja sabem que hi prendran part.
Puedo adelantar que tendremos el actual campeón del año pasado, Carlos Alcaraz. Vamos a hacer la despedida a Feliciano López, donde ha sido el jugador que más veces ha jugado el torneo en Barcelona Open Bank Sabadell. Y, como no, vamos a tener al estandarte del torneo y del club, ¿no?, como es Rafael Nadal. Y para mí, de verdad, es un orgullo que poder juntar tanto a Rafa como a Carlos Alcaraz. Vamos a tener más jugadores top 10, pero bueno, todo a su debido espera.
Sí, perquè la resta no el sabrem fins al dia 21 de març, que és quan es donarà a conèixer el llistat oficial sencer de tenistes confirmats. Just abans, el CEO Xavier Pujol també ha parlat d'unes xifres rècord en ingressos, inclosa la partida de ticketing amb gairebé tot venut ja, però també amb rècord de despeses, en bona part per culpa de la inflació. Recordem que l'edició d'aquest any se celebrarà del 15 al 23 d'abril.
I Gemma, què ens falta per saber?
Que aquesta nit ha mort el sabadellenc Josep Molins, atleta olímpic a Roma 60. Molins presidia també la JAS, la Joventut Atlètica de Sabadell, i va ser tres vegades campió d'Espanya entre els 5.000 i els 10.000 metres. En handbol, el Barça visita avui la pista del Kielce en la Champions, amb tot decidit de cara a la pròxima ronda. El partit es juga a 7:15. En waterpolo, a la Lliga de Campions, avui el Terrassa rep l'Enca d'Istanbul a l'anada de les semifinals de la Lliga de Campions. Avui comença el Campionat d'Europa Indoor de Budapest. Aquesta tarda comencen les primeres proves amb els 800 metres i la participació del gallec Adrián Ben. Demà serà el torn dels catalans Esther Guerrero, Jaime Guerra, Adel Metxal, Xenia Benach i Jael Bestué. I avui s'ha fet la prova per equips als Mundials d'Esquí de Muntanya a Vuitaull. Antonio Alcalde i Pau Coll han acabat en la 13a posició.
Doncs parlant d'esquí... Sí, sí, tira.
La Festa Esports Experience de CaixaBank a Masella t'ofereix aquest espai.
La Mònica Usarda ens explica com tenim les pistes.
A Baqueira Baret hi trobareu entre 125 i 175 centímetres de neu pols amb 156 pistes obertes. A Masella, entre 45 i 90 centímetres de neu pols amb 65 pistes obertes. Si teniu previst anar cap a la Vall de Núria, trobareu fins a 80 centímetres de neu pols a les cotes més altes amb gairebé totes les pistes obertes. A Port Ainé, entre 60 i 130 centímetres de neu pols amb 26 de les 27 pistes obertes, i a Vuitaull 180 centímetres de neu pols a les cotes més altes amb 37 pistes obertes.
I aquest cap de setmana, atenció, que és el cap de setmana en què a Masella torna la Festa Esports Experience per a tots els fans de l'hivern, els clients de CaixaBank. A més, podeu aconseguir el vostre forfet a un preu especial des de 38 euros. Entreu a CaixaBank Now, a Moments. 5 minuts i seran les 3. Pausa i tornem.
Comença l'espectacle. Torna la Fórmula 1. Noves batalles, estratègies d'equip, parades a boxes. A mans de la Fórmula 1 comença el nostre moment. Tota la Fórmula 1 només a Dazón.
Jo sempre jugo amb una pala de paddle shooter, perquè són pales personalitzades, fabricades de manera tecnoartesanal, amb materials de màxima qualitat, sistema antivibració i tens millor control. Ah, i perquè són fetes aquí.
Pala Shooter Paddle. Contacta amb nosaltres i personalitza la teva pala, la del teu club o la de la teva empresa. Més informació a shooterpaddle.com.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Vols saber una cosa?
Cuenta, cuenta.
Compte 10.
Què?
Doncs que amb el programa Mi BP t'estalvies 10 cèntims per litre cada cop que poses gasolina. I pots gaudir de molts més avantatges utilitzant la targeta Mi BP.
Anda.
No, anda no, en cotxe. Ja saps, compta amb nosaltres. Compta amb 10 cèntims per litre. Consulta les condicions a mibp.es.
RAC+1, podcast.
RAC+1 i Sexy Dream presenten... Què és per tu una revolució sexual?
Revolució sexual? Ostres, tenir llibertat de decidir, de fer una mica el que vulguis, de triar, d'experimentar.
Que no jutgéssim els altres tan fàcilment quan parlen de sexe.
Revolució sempre és algo diferent i nou, no? No tindre cap tabú quan fas el que et dona la gana, sense límit.
Per mi la revolució sexual passa per deixar de reprimir-se el cos.
La revolució sexual, el podcast de sexe a RAC+1.
Amb Rosana Carceller
i en Alfonso.
Escolta a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som
més
1.
Amb SexyDream.es, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a SexyDream.es i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb SexyDream.es.
Per les 3 obrim agenda cultural amb la Sala Sidecar de Barcelona, que avui ha presentat una programació de 40 hores ininterrompudes del 24 al 26 de març per celebrar els seus 40 anys. Si tu i jo, Roja, Gerard Quintana, Santi Balmes, The New Raymond o Alí són alguns dels artistes que passaran per la festa, Bàrbara Padilla.
Sí, de cara, Plaça Reial és la sala on la programació continuada més longeva de Barcelona. Per celebrar-ho oferirà 40 hores d'activitats durant 3 dies. Hi haurà concerts, xerrades, una xocolatada i la presentació del llibre Este no es el libro del Sidecar, de Roberto Tierz. Tret dels concerts, la resta d'activitats seran gratuïtes. La programació comença demà amb una exposició de la il·lustradora Cristina Daura i continua amb la taula rodona De Donde Venimos, amb Gerard Quintana, de Sopa de Cabra, Ramon Rodríguez, de Daniel Raymond i Santi Balmes, de La Pop Lesbian.
CaixaForum presenta l'experiència immersiva El Bolero de Ravel. Amb unes ulleres de realitat virtual i la música de l'Orquestra Simfònica del Liceu, els visitants poden viure de prova aquest clàssic, una creació d'Igor Cortadellas que implica la participació de centenars de persones.
L'experiència que es pot gaudir a partir de demà és un viatge a l'interior de l'orquestra, comença amb la projecció d'una pel·lícula i segueix amb la realitat virtual, que permet veure els músics en 360 graus com si estiguéssim al centre de l'orquestra i observar detalls dels instruments. La iniciativa compta amb la participació de 150 persones, entre músics i tècnics. Així ho ha explicat aquest matí el director Igor Cortadellas, una experiència que, recordem, es pot viure a partir de demà.